Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs l'única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Molt bon dia, comencem aquest repàs informatiu. La majoria han estat causades per incendis urbans de caràcter menor. Molt bon dia, el rugbi Sant Cugat va caure ahir 19-10 davant el Lima.
Empresa de components d'automòbil Delphi ha anunciat que tancarà la planta.
A primera hora, la informació més propera, la que necessites. Primera Plana, de dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, al 91.5 FM. Cugat.cat, la vida és local.
L'Ajuntament informa.
Places vacants a l'Escola de Música. Iniciació 1, nens nascuts l'any 2010. Bàsic 1, nens entre 8 i 10 anys. Especialitat de contrabaix, percussió, saxo, flauta travessera, piano, viola, violí i baix elèctric. Combos de jazz i música moderna, corals, infantils, juvenil i d'adults, bandes i orquestres. Més informació a l'Escola de Música i Conservatori Victòria dels Àngels, al 93 589 0551. Formació ocupacional per a persones en situació d'atur i residents a Sant Cugat. Certificat de professionalitat d'operacions bàsiques de restaurant i bar. Tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes. Data límit de preinscripcions el 19 de febrer. Certificat de professionalitat d'activitats auxiliars de magatzem. Coneixements per a dur a terme operacions auxiliars de magatzem en equip, recepció, preparació de càrregues i descàrregues, data límit de preinscripcions el 20 de febrer. Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a santcugatocupació.cat/formar-se/oferta-formativa.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic, avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Carinyo, et trobes bé?
Ai,
de veritat que no t'entenc.
Baila! Baila morena! Todo cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poder ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, avui és dijous i per tant, escoltant aquesta sintonia, vol dir que estem al Molta Comèdia, al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim una convidada molt especial, Emma Vilarasau, que ens vindrà una mica més tard, perquè l'agenda és molt, 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 molt completa. I ens parlarà de dues coses importants. L'obra que està fent en aquest moment a la Villarroel, La mare, i la participació en un llibre, en una novel·la, biografia novel·la, ja ens ho explicarà, que es titula Camí d'anada i tornada, escrit amb la Montse Barderi. Però això serà més tard, perquè de moment, com ja sabeu... La homilia de Molta Comèdia, avui temporada teatral a Barcelona, ciutat 2015-2016. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. He tingut accés a les estadístiques que cada any, cada temporada, publica ADECCA, que és l'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya. En aquest cas, fent referència a les estadístiques de la temporada que va des del 1 de setembre de 2015 fins al 28 d'agost de 2016. Què podem dir? Podem dir que la diferència entre una i l'altra temporada ens diu que el 15 al 16 hi ha hagut 10 sales menys obertes. 6 espais especials, aquests petitets que van fent coses de tant en tant, contra 3, així, el doble, però vaja, poc important. Espectacles s'han presentat 100 menys i funcions n'hi ha hagut 500 menys. Per tant, podem dir que d'entrada no podem estar massa contents de l'evolució que hi ha hagut de la temporada 14-15 a la temporada 15-16. L'aforament, si hi ha hagut menys sales, ha baixat amb 386.000 places. Places s'entén 86.000 comptant el nombre de funcions que es fan. El total d'espectadors ha baixat en 31.736. Ha passat de 2.441.000 a 2.409.000. Hi ha una cosa molt curiosa que vull remarcar, que són els espectadors de pagament, els espectadors professionals i els espectadors d'estrenes. Perquè hem de tenir en compte que hi ha una gent, un tipus de gent, que per la seva circumstància, en aquest cas, que poden ser gent dintre, vinculada dintre del món del teatre, o dintre de l'oficialitat, l'administració, etcètera, etcètera, la política, van sempre al teatre i no paguen mai. O paguen poc, o paguen poques vegades. Per exemple, espectadors de pagament, en va haver-hi, a la temporada 15-16, 2.158.755. Però espectadors professionals, que vol dir que no van pagar, 172.260. I espectadors d'estrenes, 71.000. Si sumem els 172.000 amb els 71.000, són 250.000 que no vàrem pagar. Molt bé. Total d'espectadors gratuïts, 250.000 sobre 2.158. Més del 10%, no està malament. El percentatge d'ocupació de les funcions, com que suposo hi havia menys sales, ha passat de 57,59 al 62,55. Ha augmentat. Ara bé, la mitjana d'espectadors per funció ha augmentat una miqueta, només en 4, de 195 a 199. La mitjana de funcions per teatre ha sigut de 184 a 198 i la mitjana d'espectacles per teatre ha sigut de 17,1 a 17,5, pràcticament igual. Vol dir que la temporada ha sigut dolenta? Home, hauríem de veure un altre aspecte que és molt important, que és el percentatge d'ocupació de tots els teatres de Barcelona. I aleshores ens trobarem que hi ha algun tipus, algun espai, com el Teatre Almeria, que ha tingut una ocupació del 32,29%, mentre que, en canvi, a l'Art Santa Mònica, que va fer pocs espectacles, 3, va tindre un ple de 88-75, i el Bars, per exemple, el Bars ha tingut, la sala gran, una ocupació de 69,99, que no està gens malament. Però clar, si anem a mirar qui triomfa amb aquesta espècie de rànquing de percentatges d'ocupació, ens trobem amb coses tan dispars com la Saya Fleischer, que ha tingut una ocupació del 80,79%, i el Teatre Nacional de Catalunya, que evidentment ha tingut una molt bona ocupació, una ocupació que supera el 85%, i també una ocupació boníssima, boníssima, en aquest cas, que és el TNC gran amb 93,89, el Teatre Lliure de Gràcia amb 96,22 i la Sala de Montjuïc amb 84,65. Per què hi ha aquestes diferències tan notables i per què es produeix un cas com, per exemple, segons quin tipus de teatres, que sembla que, encara que facin el que facin, mai hi ha massa gent? Per exemple, Teatre Borràs, 44,96% d'ocupació. El Teatre Borràs es va estrenar una obra que en parlarem després, que és una altra pel·lícula de David Mamet, amb uns repartiment, com en Julio Manrique o David Selves, que haurien de portar públic. Doncs l'ocupació va ser molt i molt baixa. Un altre lloc on l'ocupació és baixa, el Teatre Goya, tot i que hi ha obres comercials, obres preparades, obres amb gent molt interessant, doncs ha tingut un 58,49% d'ocupació, que no és massa. Hi ha una característica que s'ha de tenir en compte, que és que hi ha un tipus de lloc, un tipus de teatre, un tipus d'espectacle, que d'una forma regular acostuma a estar plena, perquè hi ha una tendència, hi ha una, com el Gran Teatre del Liceu. El Gran Teatre del Liceu ha fet 134 funcions amb 293,180 espectadors amb un 86,98% d'ocupació. Però és que aquest 86,98 queda superat per una sala petiteta, això sí, petiteta, Hiroshima, nova sala del Poble Sec, que té, ha fet 8 funcions amb 880 espectadors, però ha omplert un 89,89%. Què volem dir amb tot això? Que hi ha un tipus de llocs, que hi ha un tipus d'espais que sempre estan ocupats, que sempre hi ha més gent, seria el TNC, seria el Lliure, però en canvi hi ha un tipus d'espais que no podem entendre per què. Teatre Romea, un teatre de la categoria i de la transcendència i de la projecció i de la història del Teatre Romea, que ha fet 347 funcions amb 165.748 espectadors i ha omplert una mitjana de 50,81%. Imagineu-vos-ho. Si diu un 50,81%, vol dir que si el dissabte i el diumenge o el divendres estava en ple, doncs un dimecres allà hi havia 30 persones a la sala, segur. I el Teatre Poliorama, que també ha fet uns espectacles que semblen que siguin interessants i que sembla que siguin sobretot comercials, només ha omplert un 60,75%. Ah, ironies, ironies de la vida. Els números, ja ho sé, cansen. Els números no són divertits. Els números poden dir, bueno, i ara què? Però per mi els números sempre ens expliquen bastantes de les coses que passen en aquest món. I per tant, és molt interessant el fet de que puguem dir segons quines xifres, perquè això ens donarà una mica d'idea del que està passant. Una altra data que ens sembla interessant. Obres d'autors catalans, hi ha hagut 662 i hi ha hagut una ocupació del 59,18%. Obres de la resta de l'Estat, autors de la resta de l'Estat, hi ha hagut 163 i hi ha hagut una ocupació del 58,48%. I obres d'autors estrangers, hi ha hagut 240 funcions amb una ocupació del 69,82%. Ens explica alguna cosa això? Els números serveixen per alguna cosa? Voleu dir? Què fem? Ens els creiem? Doncs els creiem? Ho podem solucionar? Ai, amics meus, benvolguts germans de les arts escèniques, em fa l'efecte que nosaltres el puguem fer només és adonar-nos de què és el que passa, intentar treballar cada dia i sobretot ser molt i molt i molt optimistes.
kissed you, I tried. But if you didn't continue, I would die. Lover, please be tender when your tender fears depart. Lover, please surrender to my heart. Lover, when you're near me and I hear you speak my name softly in my ear, you breathe a flame. Lover, it's immoral, but why quarrel without bliss when two lips of coral want to kiss? I say the devil is in, and to resist you I try, but if you didn't
Bé, aquesta cançó que estàvem escoltant de la Peggy Lee es diu Lover, Lover, Lover. És molt interessant, però vull dir que és una cançó antiga però que sembla nova, perquè les coses que són bones no passen mai de temps. Sempre són clàssiques. Emma Vilassau, benvinguda a aquest programa que és com si fos a casa teva.
Moltes gràcies.
Estic molt content que hagis vingut, estic molt content de poder parlar amb tu perquè ens sorprens. Sempre ens sorprens.
Ah, sí? Que bé, eh?
Sempre, home. Bé. A veure, vas començar a la Sala Villarroel el dia 28 de gener,
sí.
Una obra, La Mare, sí. Que si no tinc mal entès, estarà pràcticament fins a final del mes de març.
Sí.
Molt bé. Però és que, clar, entremig de tot això, és a dir, abans de començar l'obra, et presentes amb una companya fent la presentació d'un llibre,
sí,
Camí d'anada i tornada, on parleu de dues dones excepcionals com a autora del llibre. Però què passa,
sí,
Emma?
Què passa? Què ens està passant?
Què ens està passant?
No, jo he de dir en disculpa meva perquè no hauria gosat mai fer un llibre, perquè sóc gran lectora i respecto molt el món de l'escriptura i crec que és un dels oficis que més admiro. Que això va començar com a obra de teatre i no com a novel·la. Per tant, tinc una disculpa. Amb la Montse volíem fer alguna cosa juntes, suposàvem, sobretot ella, perquè jo pensava, jo què puc fer amb tu? Ets escriptora, jo què he de fer? Ella pensava que teníem...
És filòloga, és psicòloga...
Ella és filòsofa i ha estudiat també filologia i és periodista i treballa a Núvol i, bueno, i treballa a l'Ajuntament de Sabadell. Però és una gran escriptora. I bé, jo li vaig dir, jo no. Ella em volia fer una novel·la a mi, d'aquestes tipus... que has après del teatre, la teva vida en el teatre, tot això. Jo vaig dir, mira, Montse, no. Jo no, encara no. Potser quan tingui 80 anys tinc alguna cosa a dir, però ara no. I no m'agrada, això. I llavors va dir, però què podem fer? Què podem fer? Dic, l'únic lloc on ens podem trobar, el teu món de la paraula escrita i el meu món de la paraula dita, és en un espectacle teatral. Si no, no ens trobarem. Val, val, val. I jo vaig pensar, ostres, escriure una obra de teatre és molt complicat. Pensar-te els personatges, dialogar bé, que els diàlegs siguin àgils, no evidents, amb sorpresa. Ja vaig pensar, mare de Déu. Dic, per què no fem una obra epistolar? Com Adreça desconeguda, com Charing Cross, com Cartes d'amor... A mi m'agraden aquestes obres. Perquè donen un temps de repòs per la vivència, que és que l'has d'escriure... I bé, m'agraden. A més, són barates. Penso, dos personatges, això ho podrem fer, serà baratet. I llavors ens van caure les mans, perquè, bueno, estàs al tent de les novetats i així, el Camí cruel de la Ella Mailar, que és, sí, un dels personatges,
sí,
que jo no els coneixia, aquestes dues dones. I vam llegir el Camí cruel, el Camí no cruel, i vam llegir la dedicatòria, després vam llegir el Valle Feliz, de l'Anne Marie Schwarzenbach, i la dedicatòria de la de la L a la A és com... Bah, i jo vaig dir, aquí hi ha una història. I ens la podem inventar. Elles no la van escriure, però nosaltres la podem escriure. Perquè elles dues van fer un viatge juntes.
Un viatge que en aquella època es considerava...
De Suïssa a Kabul, amb un fort tunejat per anar pel desert. I el viatge va anar bastant malament. I després del viatge, les dues van escriure cada una un llibre. El Valle Feliz, el Camino Cruel. I bé, en els llibres explica moltes coses, però la relació d'elles no... Entre línies, alguna cosa, però no. I nosaltres vam començar a partir que elles tornen de viatge. Una se'n va anar a la Índia i l'altra a Nova York. I bé, i comencem allà.
Però partiu d'una carta que havia escriu...
No partim de res.
Partim d'aquesta carta.
Partim de la dedicatòria de la L. Això és el que ens fa imaginar una història possible. Nosaltres escrivim el que elles... Elles es van cartejar durant la vida, però no s'han fet públiques aquestes cartes. Després hem parlat, perquè clar, quan publiques el llibre Surgent, l'exdirector del Tahir va venir a la presentació del llibre i ens va dir, jo vaig entrevistar la Ella Mailar ja en els últims anys de la seva vida. I parlava amb pena de l'Anne-Marie, no? per la vida, pel destí, per... I bé, i ens va explicar coses que ara no explicaré perquè si no faria spoilers del llibre, però fa gràcia perquè teníem un gran avantatge, que els personatges els teníem, i si bé vam modificar coses, la base de l'essència és la d'elles dues, no? Per tant, ja teníem una cosa feta. I després la història va anar sorgint, les cartes van anar sorgint.
Podríem dir que és una novel·la, perquè pel que m'expliques hi ha molt de creat entre la Montse i tu.
Sí, són cartes, és una novel·la epistolar, és una carta d'una, una carta d'una altra, una carta d'una, una carta d'una altra.
Però que està basada en un fet real, però en canvi, a partir d'aquest fet real,
exacte,
vosaltres el que heu dit és a lo cobrant i dient...
L'única cosa que hem conservat és els llocs on eren. O sigui, ella ha estat tot el temps a la Índia, tot el temps que dura el llibre, i Anne-Marie està a Nova York, de Nova York se'n va a Suïssa, de Suïssa se'n va al Congo, i del Congo torna a Suïssa. Aquest recorregut l'hem conservat. I ja està.
És una generació de dones modernes, de dones actives, de dones que trenquen el rol habitual de la dona, aquesta generació entre guerres.
Entre guerres, és curiós, perquè és una generació de dones que...
Europa,
Europa, sí, Europa. No, aquí estàvem en un altre lloc. Però que intenten inventar-se la vida. Se la inventen sense prejudicis d'entrada, no? Si tu volies ser, perquè hi ha dones fotògrafes, arquitectes, aviadores, viatgeres, com elles dues, poetes, escriptores... Hi ha moltes dones.
I més és curiós perquè hi ha dones que estan al costat de grans homes,
sí,
entre cometes,
sí.
I tot i amb això surten, penso en la Mar, per exemple, al costat de Picasso, o penso en el de Manreny. O sigui, hi ha un tipus de dona que en aquell moment demostra, vol demostrar, i ho fa, que pot ser igual, també entre cometes, però que després, quan acaba la guerra,
tot això
els estats diuen, les dones, torneu a casa, les dones, torneu a fer el rock, perquè ara ja els homes ja, els que no s'han mort,
els que no s'han mort,
estan aquí una altra vegada i han d'anar a treballar.
Sí. Després de la guerra, la dona treballadora va anar a la fàbrica, diguéssim, i la dona que tenia un lloc més benestant a casa. Que eren aquestes les dones que van fer... Però, a més... Lo bonic és que en els llibres d'elles veus que diuen me'n vaig a Suïssa, les cartes, hi ha un llibre de cartes de la Ella, la seva mare, de tots els viatges, que se'n va d'aquí cap allà i li diu mama, ara no t'escriuré en 17 dies perquè crec que travessaré un desert, no tinc lloc per d'allò, quan arribi el consulat, doncs... Però no ho fan amb estic trencant mollos, mira el que faig, sóc dona i puc...
No, faig el que haig de fer.
Faig la meva vida, que em dóna la gana, sense rendir comptes, sense explicar res a ningú, sóc qui sóc, saps? Sóc capaç d'inventar-me.
Sí, sí.
I això és meravellós, perquè després tothom que ho ha fet ha hagut de lluitar, diguéssim, no? Per reivindicar-se. No, eren.
Potser estem ara a un altre tombant, o sigui, potser després, que han passat ja, que han passat molts anys després de la Guerra Mundial, potser estem... recuperant una mica això?
Jo crec, espero, desitjo que sí, no? Que les generacions que venen, no la meva, perquè la mena encara s'ha hagut de reivindicar molt, i la de després també, però potser les que ja venen no hauran de tenir aquesta... M'he d'autoafirmar, soc dona i puc... No, simplement seràs dona i podràs sense cap mena de lluita. Espero, espero, un dia.
Avui escoltava una entrevista d'un grup de noies que van a fer un concert, fa una sèrie de concerts que es faran a Barcelona, només en grups femenins, i deien que els hi costava, és a dir, que quan començaven i quan se'ls presentaven i quan anaven amb algun gestor o alguna persona que tenia que programar i tal, i llavors els deia, però només aneu vosaltres soles.
És curiós,
No, però tu fixa't que estem parlant dintre d'un sector que teòricament podríem dir que, no? Que està obert i que, per tant, si dins d'un sector com aquest, resulta que si fas una pregunta d'aquesta mena, és
sintomàtic,
és curiós.
Si
és
curiós, alguna cosa.
Penses, caram. Esteu contentes del resultat final de l'obra?
Del llibre, sí. Això serà una obra de teatre que es farà segurament el 2018. Sí. Jo quan la Montse el va portar a l'editorial vaig dir, Montse, què estàs fent? Això és una obra de teatre, l'hem de fer primer, la farem. No, jo vull intentar publicar. Jo crec que ella ho sabia des del primer dia, em va enredar. I ho vam portar a dos o tres editorials i finalment Columna, la Glòria Gaix, que és boníssima, ens va dir sí, jo ho publico. Ha cuidat molt el llibre perquè és un llibre preciós, està supercuidada l'edició... I la veritat és que va molt bé i tots els inputs que ens...
Té un cos maco.
És bonic, és bonic. Per dintre està superben cuidat. Tot està... És un llibre que s'ha fet amb carinyo i ella ens ho va dir, el farem molt de carinyo, perquè hi crec molt. La veritat és que tot el que ens envien la gent que el llegeix és commovedor, és molt bonic. És molt bonic.
Bueno, esteu contentes, per tant...
I va molt bé de ventes, per tant, estem molt contentes.
Ja esteu a punt de Sant Jordi.
Sí, anirem a signar Sant Jordi.
Fa gràcia, perquè jo no m'ho creu.
No, per mi és tot un món nou, no?
Sí, és molt... Sí. No, però de totes maneres... Clar, es podria pensar allò típic, no? Han fet un llibre, llavors hi ha una persona que és més mediàtica i aleshores resultarà que
I
tot el que estàs dient, estàs explicant una cosa claríssimament que no té res a veure.
No, i no això és important, perquè no ha estat un encàrrec d'una editorial. Perquè hi va haver una de les editores que no ho va poder agafar per altres raons i va dir, de qui ha sigut la idea? Dic, no, perdona, la Montse li va dir, no és un muntatge això. Tenim el llibre acabat, ningú ens l'ha encarregat, va sorgir de nosaltres.
És molt més senzill que tot, no?
És molt més senzill, no? Sí. I realment l'hem fet pues, amb la seva sabidoria d'escriptura i amb la meva... Bé, tota la meva experiència teatral, i és curiós el llenguatge, no? I l'Eduardo Mendoza ho va dir a la presentació, va dir... És curiós perquè es veu l'estructura sòlida d'una escriptora, però tota la urgència que dona un text teatral. Tot el... push, tot el tempo, tota la cosa que va directa, que no pots dir, bueno, el lector té temps ara de tancar el llibre, anar-se'n a dormir... No, hi ha molts lectors que ens han dit és que no l'he pogut deixar, l'he hagut d'acabar. No és molt llarg, tampoc, no? I això també és el llibre, saps? No és només l'escriptura, que és meravellosa, perquè la Montse escriu molt bé, bueno, i perquè al final ja escrivíem també juntes, però... És això, jo li deia a Montse, a l'espectador de teatre no es pot adormir. O sigui, no podem començar a filosofar perquè no. I teatre és acció-reacció. Per tant, jo demano i tu negues. Hi ha d'haver un diàleg en les cartes. No poden haver-hi reflexions, que també hi són, però les fem passar... Bé, ha estat tota una feina i sí, estic contenta.
Perquè escrivíeu les dues plegades?
Sí.
Sí?
Sí. Vam fer l'estructura, que la Montse em deia, si no tenim estructura no podem començar. Jo pensava, per què no? Comencem. Però ella, no, hem de tenir l'estructura. Bueno, vam fer l'estructura, vam fer el guió del que hi hauria a cada carta i aleshores vam començar. Bé, a la primera carta què? Sabíem què havia de posar, com ho posem? No, així no, així tampoc, més directa, és al principi del llibre, i jo li deia, els hem d'enganxar pels collons, els espectadors, a la primera carta. Perquè si no, jo li deia, venen a veure un espectacle de cartes, que ja diran, oh, quin avorriment. Si a sobre la primera no és forta, i així vam anar, carta a carta. Un any i 8 mesos hem estat.
Ha sigut una entesa, per tant, que s'ha anat produint, s'ha anat fabricant dia a dia, a mesura que anàveu treballant plegats i anàveu fent i anàveu creant, no? Que això deu tindre també una satisfacció interna. Deu produir una satisfacció interna molt gran.
Molt gran, perquè és difícil entendre també amb algú, perquè no és fàcil treballar junts, perquè tothom vol la seva parcel·la, tothom defensa la seva parcel·la. I en aquest cas la Montse és molt generosa, molt generosa.
Aquest és el punt.
I jo també, les dues ens hem arribat a un... Jo hi havia moments que deia, tens tota la raó, Montse, tens tota la raó, jo l'he cagat, i hi havia moments que ho deia ella, però sense cap aire de protagonisme. Ni... Jo vaig entrar molt humil en això, jo pensava, mare de Déu, una escriptura, saps? I bé, jo sóc humil ja, però vaig entrar molt humil. I ella va entrar de dir, he d'aprofitar tot el que aquesta dona sap, saps? I llavors... Bé, es va anar produint.
Això demana dues coses, generositat, tu ho has apuntat abans, i demana respecte a l'altre.
Molt, molt.
Respectar-ho, dir...
Sí, per això amb la Montse sempre diem, no ho podem repetir això amb una altra persona. Jo ho puc fer amb ella. Perquè a més sé, a vegades quan et diuen no, això no està bé, et piques, no? I jo amb la Montse no em pico quan em diu no, Emma, això no tens raó. O quan jo li dic, bueno, ella tampoc es pica.
Per això, perquè va respectes.
Clar, respectes, exacte, respecto el seu nivell intel·lectual, cultural i tot, i ella respecta el meu. Llavors no hi ha pique, no hi ha ara em sento menys perquè m'ha dit això, no. I és difícil treballar així, realment no és fàcil trobar algú per treballar
així. Bueno, heu de llegir el llibre, ja heu escoltat el que deia l'Emma, heu de llegir el llibre i esperar, i començar a esperar el moment en què aquest llibre, aquesta història, es faci cos i ànima sobre l'escenari. Bueno, parlant de cos i ànima, doncs, a veure, tenim ara una altra cosa que també estàs intervenint, i que és la mare.
La mare.
Aquesta obra d'en Florian Zeller, noi molt jove, per cert, un autor molt jove.
Sí.
El to que aquesta obra va fer que tenia 31 anys, vull dir que... A veure, jo a vegades quan dic això, sempre penso en la meva generació i penso, home, tan jove tampoc.
Clar, perquè nosaltres als 38 anys havíem fet moltes coses.
Clar, imagina't.
I ara dius que és jove,
però en aquest moment dius, no, molt jove, dius, no, potser no. Què diries? Què és l'obra? Perquè, pel que jo sé, pots sortir del teatre dient... Tot això que hem vist és veritat? És aquesta persona, aquesta dona, que ha arribat a aquest límit? És a dir, està tota la vida cuidant el seu marit, els seus fills, la seva vida ha sigut la casa, els fills, la família, etc. I això ha anat desapareixent. I és com si quedés sense aquell terra que trepitjava amb tanta tranquil·litat i autoritat durant molts anys, i això... però a poc a poc han desapareixent. Què és el que veiem? Veiem el que pensa? Veiem el que passa de veritat?
És la gran pregunta, la gent surda. Però era veritat? No era veritat? Jo crec que és la seva veritat. Per tant, és veritat. Però és la seva veritat, que no vol dir que sigui real. Jo llegint, per preparar-me el paper, que m'he llegit alguns llibres sobre la depressió, perquè el que té aquesta dona és una crisi, està en un moment de crisi de la seva vida important i cau en una depressió. I clar, la gent que té una depressió o la gent que té alguna alteració mental, potser no és depressió, potser és altres coses, sempre et diuen el mateix, et diuen la veritat i la realitat no són coses, no és el mateix. Però jo, pensava, però és que no és el mateix per ningú, no? Perquè, sí, ells potser van molt al límit i potser la soledat d'Anne és més un sentiment d'ella que una realitat. Potser el marit realment no l'abandona tant, però ella se sent així. Per tant, a ella ja li poden cantar missa, és igual.
La seva veritat és aquesta.
La seva veritat és aquesta. I jo crec que això ens passa a tots. La nostra veritat és la nostra veritat. i ens posem d'acord al món sencer per objectivament dir, bé, hi ha una realitat objectiva de la que farem fer, però jo percebo la realitat a la meva manera, i tu a la teva, i els que ens estan escoltant a la seva, no? I ni tan sols veiem els colors de la mateixa manera. Per tant, què és veritat? Antonin Artaud deia una cosa parlant del teatre, i a mi em va fer molta gràcia perquè era la mateixa frase que deien els... que diuen, almenys el llibre aquest que jo vaig llegir, de la depressió. I era... Nunca real, siempre verdadero. Això és una frase de l'Artaud referint al teatre, no? Mai realitat, perquè no interessa, però sempre veritat damunt de l'escenari. I a ells els hi passa igual. Sempre veritat, la meva, real, no ho sé, no sé què és la realitat, no? Per tant, la veritat que veiem a l'escenari és la veritat d'Anne. Potser no és real, cada espectador fa una lectura. Hi ha gent que ens ha dit unes coses, perquè clar, el que sí que fa aquesta obra és pensar molt, la gent surt parlant molt, i a més parlant com amb passió, i ens han dit coses que nosaltres ni ens havíem plantejat.
Ni havíem pensat mai, no?
No, però és genial, perquè l'espectador imagina, no? Perquè no és una obra que se li doni tot mastegat, no és una obra que tingui un argument, nus i desenllaç, va d'una altra cosa. És desordenada, com és la ment d'una persona, és caòtica, com és la ment d'una persona, i és la seva percepció de la vida o de la realitat que li està tocant viure, no?
O les dades que va donant a l'autor, penso a Moncol, per exemple, no condueixen una mica? O sigui, l'autor no condueix una mica mantenir això que dius tu de la veritat i la realitat, no condueix una mica a fer-lo entrar en aquest joc, però no dic amb trampa,
No.
Sinó amb aquest tipus de tocs.
Sí, sí,
que
a més és...
Ah, pensaves això, doncs ara, mira,
no,
pam.
No, doncs ara no. El text està molt ben escrit, molt ben escrit, perquè et va donant pistes durant tota l'obra. Passa que no són pistes evidents, però hi ha moltes pistes perquè al final lliguis el puzzle, però al final. Llavors la gent, durant, ja intenta lligar. Estem tan acostumats a la lògica que la gent... Hi ha gent que diu, no, jo m'he deixat anar, no he pretès entendre res, he pretès sentir el que ella sentia, he anat fins al final i al final ho he entès. I hi ha gent que diu, no, jo m'he encallat, volia entendre i no entenia res. No intentis entendre tant per qui. Deixa't anar i al final s'entén.
Sí, hi ha gent que es molesta, amb això.
Sí, hi ha gent que és tan racional que ha d'entendre... Al minut dos ja ho ha d'entendre. Sí, dius, no, al minut dos no ho entendràs.
És que hauria d'explicar-ho millor.
No, perquè a més és veritat que ell despista. L'autor despista. Hi ha una clau, no? I dius, ara ho he entès. I a la següent escena tu tira tot per terra i dius, ostres, ara ja no? Pues ara on som, no? Però clar, l'obra es va degradant, es va tornant cada cop més caòtica, com més caòtic és tot el que ella sent, no? Però hi ha moltíssimes pistes. Jo perquè l'he treballat molt, però hi ha frases idèntiques a la primera que a l'última, hi ha frases idèntiques a la segona que a la quarta, saps? Són escenes mirall, però amb comportaments diferents. Per mi és una disfrutada. Jo crec que com a espectadora m'agradaria.
Com va arribar l'obra? Com et va arribar l'obra?
A mi me la va proposar el Jordi González, que li agraeixo molt, perquè és una aposta arriscada, i més per un teatre, per una productora privada, i la gent que vingui a veure-la ja ho veurà, no és un teatre convencional, és arriscat. L'Andrés Lima tensa les obres fins al límit, per tant aquesta està tensada i portada a un lloc que jo crec que la fa més entenedora, perquè jo la vaig veure aquesta obra a Londres, i estava muntada més o menys realista i era francament difícil d'entendre, saps? Llavors l'Andrés Lima jo crec que amb el muntatge dona moltes pistes perquè entenguis on estàs, i a mi m'és més fàcil interpretar-la així. Jo crec que m'ha ajudat molt en totes les transicions. La llum és meravellosa, la música, tot va donant pistes d'una mica on ets. I me la va ensenyar el Jordi, el González, i després, bé, ja està.
L'Andrés Lima, com cal recordar-ho, és un home de teatre de fa moltíssim temps, va començar amb Animalario, a Madrid, amb tot aquest grup d'Alberto San Juan, de Willie Toledo, Ernesto Alterio, Betis Pozza, Boza, en fi, jo recordo coses fantàstiques a l'Abadia, la data de l'Abadia, coses.
I aquí al Romea van venir, Romea aquí va venir l'Urtain, que érem allà.
És la primera vegada que treballa amb tu.
Sí, sí.
I tu amb ell.
I jo amb ell. I teníem, jo en tenia moltes ganes, perquè ens vam conèixer en un rodatge fa 20 anys a Madrid, quan just començàvem a Animalario,
sí,
o més de 20 anys, i jo el sentia parlar entre el rodatge del que feien, del que volien fer, i pensava, oi, Andrés, jo me gustaría trabajar contigo. I, bueno, han passat molts anys, però ho hem aconseguit. I ha sigut una experiència magnífica, per
home,
mi magnífica.
Ell ha fet una evolució d'actor, doncs, a direcció,
sí,
a direcció amb, sí, amb això, amb aquests 20 anys aproximadament, sí, i ha fet alguna cosa més.
És un bon actor, és un, a més, és un, sí, gran actor.
Això que anava per un tant, aquesta, sí, aquesta dualitat, sí, val? Amb el...
Val. A mi m'ha agradat molt com ens ha dirigit, saps? Sap molt bé el que és un actor i com moure'l, i com no moure'l físicament, com moure'l emocionalment, com posar-lo, on posar-lo, què dir-li, com dir-ho. És...
Ai, és com dir-ho.
Sí, com dir-ho és important.
Ai, com dir-ho. Això ho accentuo. Ai, com dir-ho. Això és efectivament un punt.
Sí, sí,
no,
sí.
I a vegades també m'imagino, eh? Hi ha persones i persones, hi ha actors i actrius, hi ha diferències, no? Hi ha probablement una de les virtuts d'un director sigui entendre que amb aquell, amb aquella no li pots dir d'aquella manera, sinó d'una altra, per aconseguir que efectivament faci allò que tu et sembla que ha de fer, no?
Sí, sí.
Aquest és un punt important.
És un punt clar, i els directors penso que han de ser una mica psicòlegs, una miqueta també, no?, per saber qui tenen a davant i com treure. I els actors han de ser molt generosos. Hem de ser molt generosos.
No, vosaltres teniu quatre, hi ha quatre personatges, no, hi ha més personatges, diguéssim.
Però són quatre actors.
Però
sí,
són quatre.
Sí.
Tens el Pep Pla.
Pep Pla, que torna als escenaris després de tant de temps.
De tant de temps, és veritat.
Sí.
I, en fi, tens aquest noi jove, que no recordo el seu nom.
A l'Òscar.
A l'Òscar.
I l'Esther Cot.
I l'Esther Cot. Què tal?
Molt bé, molt bé.
L'equilibri?
Molt bé, molt bé, molt bé, perquè els seus papers no són fàcils, perquè l'Andrés ha volgut fer una cosa, clar, que és complicada, no? Jo recordo el Pep Pla que deia, però com se lo puedo decir así, hombre, no se lo puedo decir así. I clar, ell li deia, és que tu estàs en el seu cap, per tant no és lògic com respons, ni el que respons, però estàs en el cap d'ella, per tant fes-ho així com
és,
jo t'ho dic.
És la seva lògica.
Clar, és difícil això, eh?
I tant.
I no és fàcil el que fan, a més, perquè, clar, fer això amb cine jo crec que és molt fàcil, no? Posar-te en el cap d'una persona, amb cinema s'ha fet, és més fàcil. Tens molts recursos. Amb teatre és difícil. I l'Andrés s'ha inventat algunes coses que permeten que ho entenguis més, no? Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és que els personatges van congelant el moviment, no? I clar, menys ella, no? Hi ha un moment que hi ha un esmorzar de família, de com era abans, ella s'ho imagina, no? Com era abans, i riem i tot, i mica en mica es van congelant, mica en mica es van congelant, i es queda, clac. I clar, ella de cop se n'adona i és... Clar, és una manera de dir, això no hi és, està tot aquí,
està,
no?
Està dintre del seu cervell.
Clar, solucions d'aquestes teatrals que jo crec que aporten una màgia i una angoixa especial en l'espectacle.
Què diries als oients que ens estan escoltant, o sobretot ens escoltaran per Cugat-Cat, que és la majoria? Què diries? Veniu a veure per...
Bé, perquè tots som fills de... Tots hem tingut mares. Tots a la vida hem patit crisis més o menys reconeixibles. I perquè el que té aquesta dona, a part de, evidentment, ser mare i sentir-se, és un sentiment d'abandó molt gran. i de soledat. I jo crec que qui més qui menys, tots hem patit això, en més o menys grau, en alguns moments de la nostra vida, o en un lloc molt íntim de nosaltres, ho sentim cada dia una mica. Aquesta mena de estem sols, estic sola, ella ho sent al 100%, no? Però l'abandó és un sentiment difícil de gestionar, ja sigui per mort, ja sigui perquè la persona estimada se'n va, ja sigui perquè, pel que sigui, perdre alguna cosa que has estimat és difícil.
És així. Per tant, ho recomanem. Recomanem la mare, recomanem que compreu el llibre que heu fet amb en Montse.
No sé que fem si... la presentació aquí a Sant Cugat, a la llibreria de la Paideia.
Això és el que anava a preguntar-te.
Ara no me'n recordo el dia.
Feu presentació a Paideia, evidentment abans del mes que ve, potser, o una cosa així.
Espera, agafo l'agenda i t'ho dic.
Agafes l'agenda i jo, mentrestant, explico que s'aixeca, se'n va directament en el seu bolso, busca, treu l'agenda, es posa les ulleres, cal dir-ho, posa les ulleres perquè,
no,
escolta'm,
del mòbil,
el temps és el temps.
Sí.
Jo també la tinc de paper, eh? I sempre la porto i me la deixo a casa a vegades, però és igual, perquè les altres no la faig servir.
Mira, el dia 20 anem a Valls, a una llibreria de Valls, i el dia 27 de febrer a la Paideia.
27 de febrer a la Paideia. 27 de febrer a la Paideia, que deu ser cap a les 7, no?
Sí.
Molt bé. Doncs el 27 de febrer tothom a Sant Cugat, a la Paideia, a escoltar la presentació d'aquest llibre que hem fet a duo, a la Montse.
I ens el presenta la Mònica Planes, aquí a Sant Cugat.
Home, fantàstic, fantàstic.
Que bé.
La gran periodista, sí, sí. La gran periodista, i a més, una persona que no calla res. Això és important.
Sí, sí, sí.
Tot i que a vegades, en fi... No, vull dir, tot i que a vegades potser no hi fa
a
massa.
A vegades a la vida
no hi fa massa bé,
s'ha de saber callar en algun moment.
Exactament, però
no, però no, està
no,
molt bé, la
no calla res. Bé, jo, abans d'acabar l'entrevista, que m'agradaria que durés molt, però com saps, i passa sempre a la ràdio, el temps és el temps i passa i no ens serveix per res, et volia recordar que d'aquí poc temps el Teatre Auditori, jo faig l'agenda cada setmana del que es fa a la ciutat, amb teatre i amb bases escèniques, amb dansa i tal, però d'aquí pocs dies al Teatre Auditori es farà la representació de la desaparició de Wendy.
Oh.
De Maria Benet i Jornet. Sí. I vull recordar, per molts que no ho saben, i tinc aquí un llibre que ara li ensenyaré a la Emma, que havia portat expressament per ella, un llibre gran que costa de portar, doncs la Emma Vilarasau va fer una de les seves primeres interpretacions...
La primera?
...en el teatre, la primera, jo no sabia si era la primera o la segona, no estava segur. Al Palau Abacial, al sòtan del Palau Abacial, que cedia en aquell moment el mossèn, d'aquell moment que es deia mossèn Juli Nájera.
Sí, el mossèn Juli.
I ara t'ensenyo una fotografia d'un llibre fabulós que va fer en Joan Tortosa, on es veu l'Emma Vilarasau... La desaparició de Wendy i l'Emma Vilarasau i el Pepito aquí darrere.
I la Dolors.
I la Dolors Vilarasau, que dirigia la funció. Bé, ens hem quedat en silenci un moment, això no es pot fer a la ràdio, ja ho sabeu, però aquí tens un testimoni d'aquesta estrena.
Sí.
Era, forma part d'una trilogia, però aquesta en concret es va fer aquí, es va estrenar aquí, és a dir, que no...
Sí.
I aleshores en Tortosa, en Joan Tortosa, amb el text que hi ha aquí, diu, alguna cosa així, diu: la desaparició de Wendy, una de les peces que formaven la trilogia de Peter Pan i els hereus del senyor Esteve de Josep Maria Benet i Jornet, va ser el raig que feu vessar el vas, ja que la protagonista, després actiu professional...
Continua.
Després d'actiu professional, s'hi exhibí en un atrevit striptease. Ai, perdoneu, però és que...
Sí.
La Maria també jugava. O sigui que, Emma, Com diuen, tothom té un passat.
Sí, sí, ben orgullosa.
Només faltaria, Vas estrenar aquesta obra. Vau estrenar aquesta obra, Dolors la dirigia, aquí a Sant Cugat, i en un moment en què començava a haver-hi, 77, que començava a haver-hi aquells moviments a partir de la mort de Franco, semblava que el món es podia arreglar. I després hem vist que no es podia arreglar massa. Que no es podia arreglar massa. Emma, gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
Molt content d'haver-te tingut
aquí. Avui és un dia especial per tu, no?
Avui és un dia especial per mi, sí, perquè avui és el meu aniversari, ho dic a tothom.
Per molts anys, eh?
Gràcies, d'aquí de darrere d'això en faig només 37 i... Que, bueno, va. Va, 77, va. En faig només 77 i aquí estem, no? Vinga, posa una mica de música abans que marxem. Els pecats del món, es tenen els pecats del món. Les monges es tenen els pecats del món, es tenen els pecats del món. I la roba blanca. I la roba blanca. Pel cel tan blau. I anem ràpid, perquè ens queden molt pocs minuts per dir l'agenda d'aquesta setmana. Avui, al Teatre Auditori, una altra pel·lícula, David Mamet, amb el Julio Manrique, el David Selves i la Mireia Aixalà. Demà, la Banda Municipal de Barcelona, també l'Auditori, però amb la intervenció de la solista i el virtuosisme d'Elisabet Frank Flauta. Un concert que pot ser molt interessant. I el diumenge, no us perdeu. Bueno, en fi, el que tingueu entrades ho perdeu perquè estan esgotades. The Winter's Tale, Cant d'hivern de William Shakespeare per la companyia Chick Behold, amb el director en aquest moment més important que hi ha, almenys més conegut, en Declan Donnellan. Però què passa? Recordeu que tal com van venir aquí ens ho van explicar dissabte a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Mirasol, taules separades de Terence Rattigan amb Fila Zero. Van estar aquí i ens ho van estar explicant. També tenim el Club Natació Sant Cugat el diumenge a les 7 de la tarda, Príncipe Azul, una obra en la que participa el nostre amic Xavier Tor amb en Manuel Solàs. És una entrada gratuïta en aquest cas. I el diumenge ens trobem, com sempre, amb jazz a la cafeteria, Jurandir Santana, Víctor de Diego i Ed Moreira, guitarra, saxo, soprano i flauta, bateria i percussions. I anem-se'n. Fins al dijous vinent. Tindrem gent de Sant Cugat, gent que fa música a Sant Cugat. Adeu!
dans l'eau de la claire fontaine. Elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent...